Bueno, i com diuen que lo prometido es deuda i la diputada nacional de Unides Podem, Marisa Saavedra, bon dia.
Bon dia.
Antes de que vostè isquera elegida, li vam dir que cada volta que la cridaren vostè vindria, ho està complint.
Bueno, jo sempre que em crideu, si puc, encantada de vindre i parlar amb vosaltres.
La vam veure en la manifestació dels agricultors i ramaders, que suposa que també n'hi haurien, de la Comunitat Valenciana, on hi havia molts polítics, no?
Sí, sí, pot ser massa i tot, perquè bueno, jo vaig anar amb molt de gust perquè bueno, tinc contactes en diferents entitats i organitzacions del sector que m'havien enviat la convocatòria de la mobilització. Ens havien reunit fa unes setmanes allà al Congrés, en ACPRIM, una plataforma que agrupa xicotets productors de diferents àmbits, apicultors, ramaders, gent de l'agricultura, n'hi havia gent de la plataforma per la dignitat del llaurador, d'ací de Castelló.
Sí, sí.
No? I bueno, pues, entenem que des de Unides Podem entenem que és una mobilització molt necessària, que és imprescindible, perquè no és una situació d'ara, és evident, però bueno, cada gota, no?, afegís una miqueta més de dramatisme, diríem, a una situació la que se veu abocada a la gent del camp, que no pot viure de la seva faena.
Sí, com que vostè li ho demanava, però li ho demanaven perquè ells sabien que vostè està a la mesa d'agricultura al Congrés. O sigui, vostè està assentat allí.
Sí, sí.
I vostè està tramitant, d'alguna manera està aportant aquesta llei que puga defendre'ls, eh?
Sí. Sí, jo vaig plantejar al meu grup parlamentari des del minut 1 i ja en la legislatura anterior el poder estar en la comissió d'agricultura, perquè bueno, és un tema que per al nostre territori és molt important. Pensem que el camp, bueno, en part, tot el sector primari, no? Però en particular bueno, la citricultura, així a les nostres comarques, jo visc a Betxí, així a la Plana Baixa, i sé de la importància que té per a les nostres vides. És l'economia de la comarca, però també, en definitiva, és la nostra vida. No? I el sector primari, a més, és que per a la qüestió mediambiental, per l'arrelament al territori, i en definitiva és un sector que ens alimenta. I és absolutament vergonyós que estiga abocat a la ruïna per uns preus. Pensem que n'hi ha una, en fi, una cadena de valor, que es diu una cadena alimentària, que és absolutament nefasta, a banda de poc transparent, perquè alguns estan enriquint, així els intermediaris i les grans superfícies estan enriquint-se en el producte, però resulta que el xicotet llaurador, el productor, la gent que treballa al camp, resulta que està abocada a la misèria, i això és el que no pot ser.
Mire, quan estaven en la manifestació, s'estava signant un acord. Vostè en aquest moment era ja conscient de que s'havia signat aquest acord. I era l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Vietnam.
Sí.
I aquest acord l'han signat el Partit Socialista, el Partit Popular i Ciutadans a favor. O sigui, estos partits han signat en bloc a favor de que sigui un acord de lliure comerç. I clar, vostè sap el que me preguntaven a mi? Si acabarem fent-nos una paella en arròs asiàtic.
Clar. És que, per desgràcia, no és el primer cas. Això feia, bueno, dos dies abans de la manifestació va ser la signatura d'aquest acord i dona molta vergonya, perquè ahir en la manifestació hi havia una pancarta per a representants polítics i ahir, bueno, pues estaven pegant-se colzes, jo vaig estar un ratet, bueno, per fer present a la meva organització, junta a Beatriu Gascó, la nostra diputada a les Corts, que porta aquesta àrea i està treballant molt també en la defensa d'aquest sector. Pues bueno, vaig estar un moment, però realment apenas se podia estar perquè n'hi havia encolzades per estar i ahir n'hi havien representat, jo tenia tota la meva dreta, un fum de representants del Partit Popular que resulta que venien pràcticament de signar aquest acord. Europa està passant des de fa anys, perquè ha passat en l'acord que va propiciar l'entrada de les taronges de Sud-àfrica,
clar,
que tant de mal ha fet al nostre sector, acords que no estan respectant, per exemple, que no marquen realment unes
directrius.
Tema de, sí, no, els controls, disculpa, no veia la paraula, el tema dels controls fitosanitaris.
Sí.
Si tu signes acords en altres països on realment no s'està exigint als productors d'allà les mateixes condicions que s'exigís a la nostra gent per exportar i no n'hi ha controls fitosanitaris a les fronteres, ens trobem en que estan venint plagues com lo del cotoner de les valls i altres plagues que venen de productes de fora, de Sud-àfrica i d'altres països, perquè realment deixem desprotegida la nostra gent. Estos acords estan signant per tots aquests partits que tu acabes de dir. I són partits que estan dient que defensen el sector i se s'ompli la boca i van a les mobilitzacions i resulta que en Europa estan deixant el nostre sector, l'utilitzen de moneda de canvi per a vendre cotxes o uns altres productes. I el camp està sent moneda de canvi i està cada vegada així més perjudicat de cada tractat. Són partits que realment han de replantejar-se i jo crec que la gent del camp farà bé d'exigir a aquests partits que també el defensen en Europa, perquè si no, aquesta situació no pararà d'empitjorar.
Mire, estos dies s'està parlant de la eixida de Teresa Rodríguez de Podemos, de dins de l'organització on havien arribat a un acord amb Pablo Iglesias, però jo en aquest moment he de trencar una llança en favor d'Unides Podem, perquè ells no han signat l'acord. És dir, si ja se critica de que Teresa Rodríguez abandona Pablo Iglesias perquè Pablo Iglesias està sometent-se d'alguna manera al Partit Socialista, a que està seguint les directrius del Partit Socialista, jo he de dir en aquest moment que, i vostè me pot confirmar, que vostès, Unides Podem, no han signat aquest acord.
Clar, clar. Nosaltres hem votat en contra.
Però els que acusen de que vostès estan d'alguna manera...
Som més,
s'estan subjugant un poc a les directrius del Partit Socialista.
Clar, sí, sí, jo, bueno, t'agraïs que ho comentes així. Efectivament, nosaltres vam votar en contra d'un acord que efectivament serà una catàstrofe pels productors, en aquest cas de l'arròs, que per al nostre territori, en més particular en València, pues serà absolutament desastrós. Més enllà d'això, jo voldria dir que efectivament podem tindre diferències estratègiques en algunes organitzacions, o en aquest cas, per exemple, bueno, l'esquerra anticapitalista, sí. Que sabeu que és el que representa, diríem, Teresa Rodríguez. Es plantegen, efectivament, és molt legítim. Tu saps que això, però això és al llarg de la història i de l'esquerra. N'hi ha un plantejament que diu, bueno, pues millor no te poses en este govern de coalició, sí. Que quedes a l'oposició, és una postura molt còmoda perquè tu pots dir contínuament el que tu vols, pots plantejar el que voldries, i és una postura de molt... d'un purisme, anem a dir, que tu dius exacte, tu defenses el que dius, però no incidisses en la realitat, perquè el que fas és que critiques el que estan dient els altres. Nosaltres, des del principi, des de Podemos i des d'Unides Podem, com a confluència, ens presentem a les eleccions per a governar, per a fer lleis, per a incidir en la realitat i per a canviar les coses. És clar que no podrem tot el que voldríem, no? En la mesura que tu entres en un govern de coalició en el que no eres majoritari, però pensar que per responsabilitat és el que ens toca fer. Perquè d'alguna manera nosaltres hem plantejat, no hem entrat de baix total i a fer el que vulgui el PSOE, nosaltres hem signat un acord de govern que va ser públic, on ja marcaven algunes línies que nosaltres vam incloure moltes d'elles. I nosaltres voldrem espantar des del govern, i ja ho estem fent, tot el món després poden comentar de les primeres mesures d'aquest govern de coalició, en les quals pues, nosaltres hem estirat i estem incidint i continuarem fent-lo, perquè nosaltres volem millorar la vida de la gent i canviar aquest país.
A mi
i això se fa governant.
M'ha sorprès molt l'acord en Vietnam, pues perquè se trenca el pacte verd. És dir, no tenen ningú tipus de reglament on defensen la recessió que tenim en la nostra terra, claro. Que estem destruint-la. I després també se vulnera molt els drets humans i laborals. És una cosa que es deuria preocupar el que està passant en Vietnam. Com si signa un tractat de lliure mercat en un país que trenca aquestes dues condicions bàsiques que la Unió Europea vol defensar. És dir, sí que és de veres que ahí és on ja era un poc en la corrent de, pues sí que és veritat que el Partit Socialista està fent que Podemos no alce tan la veu. Bueno, jo puc dir, i jo entono la meva culpa, de que sí que és cert que ha dit Unidas Podemos no a l'acord de la Unió Europea i Vietnam, no a vulnerar els drets dels treballadors i no a trencar el pacte verd.
Sí, sí. Sí, a més voldria dir que este plantejament nosaltres venim tenint-lo des de fa anys en tots aquests anteriors acords i en l'acord de Mercosur. Nosaltres hem plantejat molt clarament diverses coses en la Unió Europea. Una, qualsevol acord que se signe té que haver una valoració de l'impacte sobre aquest sector, sobre els nostres sectors econòmics, però en particular, ara que parlem d'això, una valoració de l'impacte. No se pot signar un acord i tampoc s'hauria de... aprovar el de Mercosur, que saps que s'ha de sí. aprovar després en cada Parlament, sí. sense tindre en compte la valoració d'impacte sobre aquest sector en particular nostre, que sempre acaba perjudicat després de cada sector. Este és un tema. Altre tema és el tema dels controls fitosanitaris en les fronteres perquè complisquen, en tot cas, els productes importats els mateixos condicions de seguretat alimentària, que pensem que és la seguretat del consumidor també, han de complir unes condicions. I també té que haver un control en les fronteres. I nosaltres el que pensem és que n'hi ha que avançar i això la Unió Europea se ho ha de plantejar i estem insistint des de fa anys en aquest tema, en la noció de sobirania alimentària. Els organismes a nivell internacional en el tema de l'emergència climàtica i de la seguretat alimentària el que parlen és que n'hi ha que caminar cap a la sobirania alimentària. Això vol dir que en la mesura que se puga i al màxim potenciar el consum dels productes de temporada i de proximitat. El que no té sentit és que així se quede al camp el nostre producte o la taronja o pot ser la tomata i que estiguen venint plastificats en avió o en vaixell contaminant des de l'altra part del món. Això és una bogeria a nivell de seguretat alimentària, a nivell de contaminació per la petjada ecològica i a nivell de la sostenibilitat també econòmica i del territori. Uh-huh. Entonces, és una bogeria per tots els...
Com que la tinc així i vull anar avançant un poc i hem parlat de l'agricultura, pues anem parlant de lo que han posat en marxa. Han posat en marxa la llei de l'eutanàsia. Mm-hmm. Un avanç important, diria jo, no? I un tema tan delicat com que cada un reflexiona a l'hora de si podrà utilitzar la llei o no.
Clar. Sí, sí, és una qüestió que no, és un dret que nosaltres entenem que és molt important regular per garantir la seguretat i la llibertat de la gent que pot fer ús d'aquest dret i també del personal sanitari, fins i tot. Pensem que és un dret que, ja les enquestes ja des de fa anys diuen que més del 80% de la població està a favor de regular aquesta qüestió, perquè és un dret que té que veure en la llibertat que està lligat a les condicions de vida dignes, que nosaltres entenem que la vida digna inclou també aquest dret de morir dignament. Contra totes les barbaritats que se van dir ahir, la gent, crec que molta gent haureu escoltat de les barbaritats que se van raonar allí, no? Des de la dreta dient que seria per estalviar diners en la sanitat o estalviar diners en la dependència, unes barbaritats que realment feia mal escoltar-les, no? Jo crec que tot el món raonable, totes les persones raonables, no? Poden entendre que aquest és un dret que les persones tenen en un moment on ja la vida realment no té futur, on la gent està patint i tenen el dret de deixar de viure si volen. Així no s'està imposant res a ningú.
Vostè
el
que
és molt important,
dir.
Disculpa, no, sí. Acabe. És molt important en aquest dret el tindre clar que és un dret que no s'imposa a ningú. Ningú que no vulgui fer ús d'ell farà ús i ja està, en tota la llibertat, com que si un no se vol divorciar perquè hi ha una llei que regula el divorci no se té que divorciar. Això en qualsevol dret d'aquest estil, de manera que...
Sí, però mire, que no sé si ha passat desapercibit per a mi. Vostè sap que a Pablo Echenique li van dir com fas una llei que si aquesta llei haver existit, tu avui no estaries on estàs, perquè no estaries viu. Això se li va dir des de la banca.
Sí, 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 això ho vam dir a crits, la dreta estava ahí a crits, des de la bancada dient barbaritats. Justament va defensar aquesta llei pel nostre grup parlamentari, Pablo Echenique, que tot el món sap que té unes limitacions molt importants, però és que és una tonteria dir que si esta llei estigués anem a veure, esta llei no l'aplica ningú per altre, no se l'imposa a ningú. A ningú el mataran, com estan dient, perquè estiguen en unes condicions de vida les que siguen. És una llei que permet que les persones, en un moment final de la seva vida, de desesperació, de no eixida, de no, ja no estem parlant de cuidados paliativos, per descomptat que defensem els cuidados paliativos, aquesta és una altra cosa. És, a més dels cuidados paliativos, arriba un moment en què la persona no vol prolongar aquest patiment quan la vida no té sentit per a ells.
Però aquesta llei no s'aplica ni als xiquets, és dir, clar, veurem com acaba la llei.
És una llei molt garantista, és una llei amb moltes garanties que el que permet és que una persona en pleno uso de les seues facultats i que vulgui acabar la seva vida en un moment on ja està finalitzant la seva vida i en una situació molt terrible que tinga aquest dret, no se li imposa a ningú. No és una cosa que les autoritats sanitàries puguen administrar. És un dret de la persona subjectiu, és un dret de la persona que pot dir que en aquest moment jo ja vull que no me continuïn prolongant la vida de manera artificial. I ja està, però no se li pot, això de dir-li a Pablo Gené que és una estupidez, perquè és una persona que té una vida, que té unes limitacions molt grans, que tot el món veu, però és una persona que té una vida absolutament normal i fa activitat política i té una vida familiar i té una vida normal i que aquella, d'aquella... En què li afecta d'ell? Li afecta en que en un moment donat, si en la, quan ell estiga morint-se, quan sigui major, quan el siga, no sé com dir, no té jo que crec, veure. És que dir-li que aquesta dir-li persona li haguera afectat és una absoluta botxeria, perquè resulta que és un dret, torna a recordar, per a ús subjectiu de la persona que es veu afectada i, a més, dic, una gran majoria dels professionals de la sanitat, els metges, volen que això se regule, perquè deixen una situació d'inseguretat molt tremenda, inseguretat jurídica, als professionals i a les famílies, perquè moltes vegades les famílies, per estima, per amor a la persona que està patint i que vol ja acabar en aquesta vida, han de dir, prendeix una decisió que moltes vegades, ho sabem, els ha abocat a ser jutjat i a ser empresonat. I els metges també es juguen la vida per administrar, és una qüestió de compassió, però a demanda sempre de la persona afectada, mai l'administració podrà aplicar això. L'eutanàsia és un dret subjectiu, no és algo que l'administració aplica a ningú.
També, deixem l'eutanàsia de banda, també està previst derogar la possibilitat d'acomiadar els treballadors per absències degudes a baixes metges.
Sí, sí. Avui el Consell de Ministres d'avui estava ja al compromís de derogar este punt. Este punt ens ha portat, jo he estat en algunes manifestacions últimament, en aquests últims mesos, perquè, bueno, ja ho sabem, és una possibilitat que ja contemplava l'Estatut de Treballadors, que n'hi haurà que modificar, ja ho ha dit la ministra Yolanda Díaz, la ministra de Treball, i que, bueno, en el marc de la reforma laboral del 2012 del Partit Popular, pues, ha conduït a que gent malalta, gent amb problemes de salut, que ha tingut baixes justificades per els metges, que ha sigut acomiadada. De manera que això és una barbaritat, realment considerem que, bueno, no sé, és un retrocés en quant als drets laborals i de les persones absolutament incomprensible, no? I que realment exigia ser derogat. Nosaltres, en el compromís que tenim de millorar les condicions de treball de la gent, estava, i de derogar les reformes laborals i qüestions de l'Estatut de Treballadors, fins i tot, se vol fer un altre estatut ajustat a la realitat actual, considerem que no té cap cabuda en un país com el nostre que a la gent se la puga acomiadar per estar malalta.
Mire, vostè, en la intervenció del Congrés de l'11 de febrer, en la seva primera intervenció, va defensar en moltes raons les costes danyades. I avui ens diuen que per les costes tenim una quantitat molt pobreta. Vostè què ha pensat sobre el que ens han contestat? Ha tingut temps de veure? Perquè, clar, a tot això, jo sé que vostè va d'un lloc a un altre, que la criden, i, a més, també sé que atén a tot el món, perquè m'ho diuen, i perquè també hi veig...
Ho intente.
I que atén a la gent, per això li dic que ens han dit el que van a donar-nos i si m'ha... Vamos, a 3 pesetes cada un.
Ja. Bueno, encara està pendent la llei de pressupostos. Suposa que les quantitats de les que parles són les de les ajudes previstes per als municipis. Tot això és un procés i no serà ni un dia ni de dos. Ve també, pues això, la llei de pressupostos pronta i veurem que se pot incloure, però bueno, tot el món tenim clar que contem en una limitació pressupostària perquè estem en la situació que estem, econòmica i de, bueno, de dificultat, de liquidez econòmica. Però jo el que plantejava en aquesta intervenció que dius, que va ser efectivament la primera, tenia que veure en el tema de l'ajuda, el de la ILP que plantejava el Partit Socialista en relació a les ajudes per als municipis i les persones afectades per les últimes borrasques. Aquí en el nostre cas aquí seria la tormenta esta Glòria, no?
Sí, sí.
Que tant va perjudicar la nostra costa esta última.
Les cites, o sigui, les xifres, avui.
Clar. Pues a veure, aquí nosaltres el que vam plantejar, jo vaig defensar la postura del nostre grup, és sí a esta ILP, efectivament se tenen que donar se tenen que vehicular ajudes d'aquest estil per a les persones, municipis afectats, etc., que ha sigut una situació catastròfica i ho requereix. Però nosaltres cridaven a una reflexió més enllà d'això, una reflexió de més llarg termini, en el sentit que fan falta polítiques, no podem estar responent a aquestes qüestions en una resposta d'urgència, pues ara s'ha fet això, ara posem aquests diners, ara refem de pront este passeo, este lo otro, anem a veure. Fa pocs, este govern, de les primeres mesures va ser la de declaració d'emergència climàtica i preveu revisar la llei de costes. Tenim una llei de costes ja de fa molts anys que no s'ha complit. No s'ha complit. Els mateixos partits governants, i molt en particular el Partit Popular, ha donat concessions per a construcció proper de la costa i complir la pròpia llei. Se té que revisar, però sobretot mirant a llarg termini i a la situació que estem, perquè el canvi climàtic, jo crec que això ja ho pot veure tot el món, aquestes situacions, aquestes borrasques catastròfiques, no?, que diem, ja estan passant cada pocs mesos, no és aquello que tenim una cada 50 anys. Llavors hem de repensar una miqueta com vivim, de quina manera, perquè tenim realment cases. Jo vaig veure en Moncofa una platja que havia retrocedit més de 30 metres.
Sí, sí.
I a 2 metres, estava l'aigua a 2 metres de les cases, i en una borrasca d'estes entrava l'aigua dins. Aquestes coses passen seguit a la nostra costa. Tindrem que fer un replantejament.
Sí, fem una política a llarg plaç que siga productiva, claro, que siga coherent, que claro, no s'emporti els diners la mar una altra volta, que clar, és cert.
I un turisme sostenible.
Però... a tot això tenim Setmana Santa a sí, no sí, res. Sí. I clar, els alcaldes dels municipis, de tots els colors, perquè eren de tots els colors,
clar,
els que estaven,
la gent mira per la seua...
els que estaven un poc inquiets, perquè diuen que els que ens arribarà serà pràcticament res. No sé si vostè ha conegut les xifres o ho ha vist, encara no ho ha vist.
Sí, les xifres ultimíssimes no les sé, perquè jo us diria que també era provisional per ara. Però en tot cas, en este moment, ara s'ha de resoldre d'una manera d'urgència, i és el que nosaltres vam votar que sí, evidentment, a les ajudes per resoldre de moment la situació de la gent, perquè estem on estem. I ara, com tu dius, ve la temporada turística i de Setmana Santa, etc. Nosaltres la crida és, i el plantejament que fem des del govern i des de l'acord de govern, és més enllà d'això, anem a fer una planificació a llarg termini. Anem a revisar la llei de costes, que això ja s'ha plantejat en l'acord de govern. Anem a veure quin turisme sostenible, i a lo millor tota aquesta qüestió que plantejaven nosaltres ja dels cordons dunars, de dunes, per a protecció de la costa, n'hi ha que avançar en la protecció de tot això i replantejar-se que a lo millor pues, n'hi ha que fer caminets per les dunes i no tant de passeo marítimo de ciment a la vora de la mar, que se'l menja la mar cada... Entonces, claro, ja no estic parlant de mesures així d'urgència. Estem parlant de
mesures
a llarg termini i d'una responsabilitat política que tenim de cara al futur, és el present i el futur, perquè resulta que aquesta situació va a més. I ho diuen els experts, no ho diem nosaltres. No podem seguir fent com que no passa res en aquest sentit.
L'impost també de la taxa a Tobin, que ens apropa a una justícia fiscal que Espanya precisava. És dir, el que se posa un impost... Com ho veu vostè? El que se tinga que pagar?
Clar, el que se pagui impostos és una qüestió de justícia i és una qüestió la mateixa Constitució, la Constitució espanyola, el que diu és que els impostos han de ser progressius i ajustats als ingressos. Tenen que ser justos en aquest sentit. Nosaltres sempre hem dit que no hi ha que parlar de manera global o se suben o se bajan impostos, que és el que se sol quan en campanya, és el mantra que funciona. Nosaltres diem, n'hi ha que parlar d'aquí, se li pugen els impostos i aquí se li baixen. O aquí se li replantegen.
Perquè no els tenia.
Claro, perquè no, claro. Nosaltres, en aquesta qüestió de la taxa Tobin, és una qüestió, una reivindicació des dels moviments socials i de molts àmbits de l'economia més justa, de parlar d'una taxa a les transaccions financeres. Així, tot el món sap que l'economia cada vegada més ha anat cap a una financiarització, de manera que molta gent guanya diners sense produir. Per una qüestió de compra i venda i d'especulació, si ho sap tot el món, i resulta que cada vegada més qui està produint productes no guanya més i a lo millor està ofegat a impostos. De manera que nosaltres el que sempre hem dit és una justícia, que és el que diu la Constitució, justícia fiscal, que pague més qui més guanya. I en este cas la taxa Tobin anirà a... és una part, no és el tot, però bueno, és una part que farà que alguna gent que s'està enriquit especulant i canviant els diners d'un compte a l'altre, especulant en monedes, especulant en valors, que pague una part xicoteta, és una part ínfima per ells del que guanya, però això són diners del que disposaran les administracions públiques per les necessitats que acabem de parlar, de les costes, de la gent danificada, de suport al sector citrícola o pels serveis públics que necessitem. Recursos econòmics, els serveis públics, que són de tots i totes, que paguen una miqueta més, és que més tenen les grans fortunes, han de pagar més en aquest país.
Què li pareix que en Ceuta i Melilla pues, se pugen 30, un 30% les valles i lleven les concertines? El que ha decidit el ministre Marlaska, compartir aquesta decisió?
Bueno, este és un tema molt, molt difícil, és un tema molt, molt difícil, perquè ha sigut qüestions, claro, és crític, és una qüestió de drets humans molt dramàtica, però que també, bueno, efectivament, no, per desgràcia no és un problema només nacional i no és un problema només del nostre país, en el que capiguen respostes fàcils o mesures unilaterals. Des de llavors nosaltres, a nivell de l'acord nostre de govern, el que vam plantejar és que Espanya en Europa ha de ser un puntal important d'avanç en aquest sentit dels drets humans i que planteja en Europa que nosaltres siguem, liderem, que no anem a la cua de rebufo de les mesures que se plenguen en Europa, que moltes vegades són absolutament boches en aquest sentit i sobretot inhumanes, perquè s'està deixant morir a la gent a la mar, mentre a lo millor s'està vociferant en contra de l'eutanàsia, per exemple.
Sí.
Forces polítiques que estan dient que la gent no tinga dret a morir quan ho desitja un en una situació terminal i horrible de la seva vida, estan dient que no tinga ese dret de manera cruel, quan resulta que estan dient que se morguen la gent que vol viure al mar. Pues bé, són polítiques difícils, són polítiques en les que hem d'avançar cap al respecte dels drets humans sense cap dubte. I nosaltres haurem de liderar en Europa una política que siga de respecte dels drets humans i també de les polítiques internacionals i dels acords internacionals, perquè en relació a l'asil i al refugi no s'està complint la llei ni en Espanya ni en la resta d'Europa.
Marisa, no sé si li queda algo que vulga dir-nos antes d'anar-se'n a travegar cap a Madrid a defensar els drets que tenim així, que jo sé que els defensa, ho sé, ho sé.
Sí. Bueno,
si vol dir-nos algo més, mos acaba el temps i hem
sí, de... bueno, dir que estem en un procés, nosaltres estem en il·lusió, en molta feina, com tu dius, per això ja mos va el càrrec, en molta il·lusió, perquè pensem que, bueno, ja hem parlat d'algunes de les mesures de les que hem acordat des del minut 1 en aquest govern, o que hem anat revalidant en el Congrés de Diputats, mesures que milloren la vida de molta gent, que té que veure el salari mínim, té que veure l'augment de les pensions funcionaris, que han patit congelació durant molt de temps en mesures com les que hem parlat i bueno, això és el... Nosaltres, clar que no se pot aconseguir el 100% des de l'inici, però nosaltres tenim un compromís important en la ciutadania, un acord i un contracte en la ciutadania a partir de l'acord de govern, que tot el món coneix, i anirem a avançar en impulsar drets perquè la gent pugui viure millor en aquest país. I qüestions com la fiscalitat, una fiscalitat més justa i més pareguda a la resta d'Europa, als països del nostre entorn, on pague més la gent que més té i pague menys, per exemple, la gent autònoma, els xicotets comerços que van ofegats. Tot això millorarà la nostra economia i, en definitiva, la vida dels nostres pobles i també les comarques de Castelló.
Marisa Saavedra, diputada nacional per Unidas Podemos, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins altra.